COPE Catalunya i Andorra. Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, els donem la benvinguda. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Això és Converses, a la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Ens acompanya aquest dissabte Juan Carlos Valero, de ABC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos, benvingut.
Hola, bona tarda.
El Leandro Lamor, de l'Agència F Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
Benvingut. El Daniel Arasa. Bona tarda, Daniel.
Bona tarda.
I el Manel Manchón, d'Economia Digital. Manel, bona tarda.
Bona tarda.
També. I el convidat d'aquest dissabte al Conversa, el senyor Josep Icima. Senyor Icima, bona tarda.
Bona tarda.
Ell és vicepresident de Foment del Treball i també president de la FEPIME, de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya. I parlarem de política, parlarem d'economia, parlarem d'empresa, però evidentment també caldria doncs posar sobre la taula això que diuen de que sembla ser que estem veient una mica de llum al final d'aquest llarg túnel negre que és la crisi econòmica que ens està apretant des de l'any 2008. Els que entenen d'economia diuen que aquest 2014 serà un any que començarem a créixer una mica, el 2015 una mica més i el 2016 doncs jo no sé si serà ja una mica d'arcadi ideal, que tot anirà molt millor, que hi haurà creació de llocs de feina i que tot serà més maco que abans. Vostès, els empresaris, ho veuen així o he dibuixat una cosa massa optimista? Diem?
No, hi ha un moment que la veritat és que fer prediccions a més d'uns quants mesos vista, la veritat és que es fa difícil perquè tot allò que influeix a l'economia, que no és només els índexs econòmics, sinó que està subjecte doncs, a polítiques i a moviments, doncs, és francament difícil. Nosaltres veníem anunciant i dient que a finals del 2013 hi hauria el final de la recessió, i això el temps ens ha donat la raó. Ja no tenim recessió i per tant ara el que anem dient és que el que fa falta és que els governs acabessin de posar totes aquelles reformes que els hi quedaven pendents a fi efecte de que de no quedar-nos sortit de la recessió amb un diagrama pla, com per exemple es va quedar el Japó molt i molt temps sense que l'economia no creixés, sense anar enrere però tampoc anant endavant. Per tant, el que necessitàvem per la reactivació econòmica és que els governs, les administracions acabessin de fer els deures i poguéssim tenir un marc favorable doncs, per iniciar una reactivació que fos de veritat reactivació, que fes créixer l'economia i al mateix temps, evidentment, que aminorés aquesta lacra que tenim com és el tema de l'atur. I la veritat és que fa unes setmanes doncs, tots estàvem força contents i esperançats i ja anàvem agafant cada vegada més confiança per afrontar aquest 2014 ja amb uns creixements i amb una certa creació d'ocupació, cosa que és difícil perquè mentre no hi ha uns creixements molt grans normalment no es crea ocupació, però en el context econòmic d'avui inclús amb un creixement molt minç és possible crear ocupació, no? Per tant, estàvem il·lusionats i anàvem dient que ens anàvem inclús autoinsuflant una mica de confiança i carregant les bateries per dir, doncs vinga, anem-hi, va, som-hi, no?
I garrotada.
I garrotada. I garrotada.
Madrid o Barcelona,
d'aquí? I en poc temps, doncs, per part de totes les administracions, vull dir, les aprovacions dels pressupostos, tant per part del govern espanyol com de la Generalitat de Catalunya, fa hores, doncs han sigut dos pals extraordinàriament grans que fa que hàgim quedat molt i molt decebuts. Dos governs de centre-dreta, com són el govern de Madrid o el govern de Catalunya, que hagin posat en marxa uns pressupostos amb una sèrie de regulacions que el que fan és frenar justament la reactivació econòmica i no només això, sinó que en algun cas inclús poden tornar a tirar enrere tot aquest sacrifici, tot l'esforç que s'ha fet durant aquests 5 anys de crisi, on milers de companys nostres s'han quedat pel camí i han hagut de tancar les seves empreses, els que han quedat, moltes d'elles molt tocades i que amb molt de sacrifici, aportant patrimonis personals i fent-ho tot, doncs estan avui esperant que vingui aquesta reactivació. Després de tot aquest sacrifici, doncs ara comencen a sortir una sèrie de normatives, de lleis, de tasses i d'impostos que pot ser que ens facin perdre una gran part de la competitivitat que entre tots, i el dia entre tots vull dir treballadors i empresaris, hem pogut portar a terme en aquests últims anys. Tot el que hem millorat en termes de competitivitat, una gran part la podem perdre amb les últimes mesures, amb l'aprovació dels pressupostos i amb les noves lleis que estan traient. Cosa que la veritat ens ha decebut molt, perquè com deia un columnista de Madrid important, no? Vull dir, un govern de centre-dreta i liberal, com és el govern del Partit Popular, diu, parece que hay entrado la sexta columna socialista a l'hora de fer segons quin tipus de coses. perquè aquest últim decret llei que ha posat la ministra de Treball sobre la taula doncs és una garrotada directa sobre els costos empresarials i que merma inclús directament en els treballadors, no? Per tant, hi han coses que no s'acaben d'entendre. Bé, és veritat que tant el govern de la Generalitat com el govern de Madrid té una necessitat de recaptació important, però jo penso que hi ha d'altres vies, pensem que hi ha d'altres vies per recaptar més, no pas que la creació de tot això que s'està fent.
Escolti, no ha deixat viu a ningú, en un moment.
No, és la casualitat que hem encitat en un moment on s'han aprovat els pressupostos fa molt poc.
I escolti, poca influència del món empresarial, doncs, tant amb el govern d'aquí de Catalunya com el govern central, el govern de Madrid, doncs, perquè no hagin pogut reconduir una mica aquesta situació.
Si us expliqués l'última junta directiva de la COE i de CEPIME a Madrid, doncs tindríem una visió clara del que pensa la patronal respecte al govern actual, no? I és que aquest govern del Partit Popular últimament, des de fa uns mesos, està tenint una actuació que el que sembla que vulgui és deixar de banda els agents socials, i pluralitzo. No és només un deixar de banda en els empresaris, que és, com sabem, doncs, la part més important d'aquest país per poder crear ocupació, sinó que també ho ha fet amb els sindicats. Aquest decret, torno a repetir, de la Fàtima Banyes, que surt publicat el dia 29 de desembre, que reforma una sèrie de temes impositius de la seguretat social, doncs això la COE i la CEPIME se'n van enterar 24 hores abans sense haver tingut notícia de res, quan normalment aquests temes que afecten directament empresaris i a treballadors i que els implica i que els hi suposa un sacrifici a les dues parts, doncs això normalment el que es fa doncs és que hi havia unes reunions prèvies, es discutia, s'intentava consensuar o com a mínim estaves enterat de la que et venia a sobre. Però fer les coses d'aquesta manera és una manera totalment fora de les actuacions normals i coherents que ha de fer un govern, i més amb la situació actual.
Molt bé, tenim el senyor Cima amb ganes avui de parlar i de dir les coses ben altes i ben clares, pel que veig. Doncs sabíem, Leandro, què li vols plantejar al senyor Cima?
Sí, per què creu que el govern ha fet això i d'aquesta manera, per improvisació, perquè realment la situació de tesoreria no és tan bona com ens la volen fer creure, perquè alguna raó deu haver-hi, no?, per fer aquesta
mesura. Les raons ens les hauria d'explicar entre la senyora Fàtima Banyes i el senyor Cristóbal Montoro. És evident del que el govern ha de defensar, i això hi estem d'acord, buscar un equilibri pressupostari i intentar recaptar al màxim. Ara, possiblement les formes no són aquestes. Jo penso que a aquest govern li està passant, com alguna altra vegada va passar amb algun altre govern del Partit Popular, que una vegada van tenir majoria absoluta, doncs van començar a prescindir de tot i de tothom i anclant-s'hi prenent les decisions, doncs només per ells, perquè com que tenen majoria ho poden fer. I això és el que ens espanta més, no? Que hi torni a haver un govern que vagi prenent mesures sense contemplar ni tenir en compte els sectors. I això és el que mai un govern hauria de fer si vol que el país funcioni amb una certa normalitat.
No sabem si avui mateix, perquè a l'hora que estem fent aquest programa està a Barcelona el president del govern, el senyor Mariano Rajoy, deu estar intervenint en aquesta convenció que fa el Partit Popular al Palau del Congreso de Catalunya. Igual s'està referint a algun d'aquests aspectes que el senyor Dimens està parlant, però no ho sabem a hores d'ara. Haurem d'estar atents a veure el que pugui passar en aquesta jornada de dissabte. Dit això, el Juan Carlos Valero també vol dir la seva. Endavant, Juan Carlos.
Sí, jo volia preguntar al fil dels seus comentaris, senyor Cima, que vostè, que és un esportivament un caçador, perquè em consta de que és una de les seves aficions,
simple aficionat,
exacte. Vull dir, una mica sembla que les mesures dels governs, no? Dic el de l'Estat i també el de la Comunitat Autònoma Catalana, doncs siguin caçadors en el zoològic, no? Vull dir que només allò apretin, allò que escanyen els que estem declarant, els que estem allò actius i tal. Sí, efectivament, els que estem engaviats, els que estem allò que ho saben tot de nosaltres, no? I que hi ha un 25%, una quarta part de l'economia, diuen, submergida, no? I que aquí no s'atega. Doncs a mi m'agradaria demanar la seva opinió com a empresari, com a representant de la patronal, de les petites i mitjanes empreses, però també de la COE. Bé, ja que es tracta d'intentar recaptar, o sigui, ingressar més, si no es planteja reduir la despesa, que és l'altra part de la balança, no? Si es tracta de recollir més ingressos, home, hi ha un 25% de l'activitat, no?
A veure, això és un tema que hem posat sobre la taula moltes vegades. Vindria molt més que en nom de COE parlar en nom de la CEPIME, de la Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa, de la que tinc l'honor de ser un dels vicepresidents, no? I per tant, aquest tema és un tema que al ministre personalment doncs, li hem, hem parlat diverses vegades amb el senyor Montoro, no? El problema és que de quina manera afronten i poden fer aflorar aquest 20% d'economia submergida, perquè segons números fets i contrastats amb el propi ministre, si fóssim capaços, que és una utopia, fóssim capaços d'aflorar tota l'economia submergida, no tindríem absolutament cap problema de crisi econòmica ni cap problema pressupostari. Els pressupostos serien pràcticament amb superàvit si mantinguéssim els mateixos nivells de despesa que tenim avui, perquè els ingressos pujarien d'una manera extraordinària. Però quan jo parlava d'això, no parlava només del decret llei de la Fàtima Báñez, parlava també de les actuacions d'aquest govern que últimament doncs, cada vegada van amb una tendència que jo diria més perillosa, no? És de saber aquest problema en aquest país tenim un greu problema energètic. Esclar, la reforma energètica està plantejant aquest govern, vam viure tots el tema de la subhasta famosa que la van desfer i després va sortir el ministre dient que l'electricitat se pujaria un 2%. Ell parlava sempre del consum familiar, que és el que els interessa, que és la gent que va depositar el seu vot a la urna i és el que els pot perjudicar o els pot afavorir, no? En canvi, en el món industrial ningú n'ha parlat, però en el món de la petita i mitjana empresa nosaltres el que estem tenint ara són les ofertes. Quan s'acaben un contracte d'electricitat tenim puges anunciades entre un 10 i un 15%. Per tant, hi ha moltes empreses que amb puges energètiques del 10 al 15% es veuran abocades en el tancament. Però així de clar, jo tinc gent que públicament m'ha dit a mi em puja un 15% d'electricitat i jo haig de tancar la meva empresa perquè no puc assumir aquests costos. I doncs no ho sé, i més exemples, no? Els empresaris estem pagant un percentatge de les quotes dels nostres treballadors i de lo que paguem doncs, per una quota de formació que teòricament l'hauríem nosaltres mateixos de gestionar per poder donar formació als nostres treballadors o a aquells que no tenen ocupació perquè es puguin integrar en el món laboral. Bé, això suposa en aquests moments per l'estat espanyol un ingrés de les quotes de formació per part dels empresaris de 1.800 milions d'euros cada any. Però aquests 1.800 n'arriben, em sembla, són 180 en mans dels agents socials per poder donar formació. A mi que m'expliquin els altres com els reparteixen i on van a parar, no? Hi ha una sèrie d'actuacions que són realment, jo diria que llestimoses, perquè en un moment de reactivació econòmica i on l'única manera de crear ocupació és tenir gent formada, si no fem un esforç de cara a que aquesta gent pugui tenir una capacitació laboral i professional digna i apta pel nivell que l'indústria requereix avui, no serem capaços de llogar-los. No? Tema de formació, el tema de com he parlat del decret de la senyora Fàtima Báñez, una sèrie de temes que estan portant a una sèrie d'actuacions que la veritat és que ens tenen molt decebuts. No haig d'amagar perquè em sembla que això ho pot entendre tothom, que és el món econòmic, l'entrada després del senyor Zapatero d'un govern de centre-dreta i liberal doncs ens havia omplert unes expectatives de que les coses es fessin d'una manera diferent i que es pogués estar en un entorn i en uns marcs legislatius i normatius doncs, capaços d'afavorir el creixement de les empreses i de l'economia. La primera etapa van portar a terme una sèrie de reformes, alguna d'elles important com la reforma laboral, que segons el nostre punt de vista no va acabar del tot, però en van fer una bona part i que els resultats són evidents, els resultats que ha tingut de positius, però els hi ha quedat sobre la taula moltes reformes que ja no se'n parla més. Ja ningú parla de la reforma de l'admissió pública, ningú parla ja de la reforma del sistema judicial espanyol, que amb els atrasos i de la manera que amb el col·lapse que tenen i la manera que funcionen doncs està produint una sèrie d'inseguretat jurídica en aquest país. Bé, i tot això doncs ja no se'n parla, sembla que ja s'ha acabat i que no s'ha de parlar res més i que ara doncs el que es va és amb una altra línia, que és les actuacions pròpies, i molt em temo i molt ens temem, parlo en plural dintre d'aquest col·lectiu, que en vistes unes properes eleccions que ja no són tan llunyanes, doncs les actuacions del govern ara n'hi ha més amb fórmules i amb legislació més populistes i no tan orientades de cara a el que realment necessita el país. Aquesta és la por que tenim i això és el que ens ha desassegut d'aquesta il·lusió i confiança que teníem amb aprofitar la reactivació econòmica.
Manel Manchón.
Sí, jo li volia plantejar el que deia abans el senyor Valero amb el tema de l'economia submergida. Ara el govern està preparant una reforma tributària, una reforma fiscal en profunditat que presentaran segurament el mes de març, i hi ha un impost que a mi em sembla veritablement important, que és l'impost de societats, i és que al marge de l'economia submergida, si pensem en els impostos que ja es paguen, que les empreses ja paguen ara, resulta que les grans empreses estan pagant molt per sota del que paguen les mitjanes, que és el 30% en el cas de l'impost de societats. Llavors, vostè és partidari de baixar-ho però que tothom el pagui, o de mantenir-ho i eliminar deduccions, com moltes grans empreses estan aprofitant totes aquestes escletxes legals, fins al punt que s'havia parlat que el tipus efectiu ha estat d'un 4% l'any passat.
Aquest és llavors, un dels temes que sempre posem escandalós sobre la taula. A veure, des del món de la petita i mitjana empresa no és que vulguem anar en contra de la gran, perquè és veritat, i així és, doncs, que moltes de les mitjanes i petites d'aquestes empreses d'aquest país vivim gràcies a les grans empreses, i que sense grans empreses l'economia d'aquest país, doncs, per tant, primera llança trencada a favor de que hi hagin grans empreses, de que funcionin, de que guanyin molts diners i de que vagin bé, perquè tots en sortim beneficiats. Dit això, home, jo penso que no és de justícia ni moral ni social que un senyor pagui el 4% i els altres paguem el 30%, no? No és de justícia, per tant s'han de buscar fórmules perquè això quedi d'una manera més equilibrada, i que realment si aquestes empreses... Escolti, no hi ha cap més impost que ens faci més il·lusió que pagar als empresaris que l'impost de beneficis, eh? Jo estaria feliç de poder pagar milions i milions d'impost de beneficis. Això ja li adelanto. Però per altra banda, una vegada veus el que estan pagant aquestes empreses de l'IBEX i el que estàs pagant tu, amb l'esforç que et costa generar un benefici amb una empresa, doncs home, em sembla que no és just. Per tant, s'han de buscar, no sé si el millor camí, li prometo, no sé si és millor treure les deduccions, que a mi em sembla que és un dels camins importants, eh? O rebaixar els tipus i dir aquí no hi ha deduccions, això és el mínim, o el que s'ha de pagar tothom amb un resam per igual i s'ha acabat.
Esteu escoltant el Converses de la cadena COPE a Catalunya i Andorra aquest dissabte amb el senyor Eusebi Cima, vicepresident de Foment del Treball i president de FEPIME, en companyia també del Manel Manchón, del Juan Carlos Valero, Leandro Lamor i el Daniel Arasa, que ara sí és el que vol preguntar. Endavant, Daniel.
Sí, vostè ha dit que efectivament han sigut decebuts una mica la situació darrera, pressupostos, alguns decrets lleis i altres línies. Faig dues preguntes molt concretes. Els pressupostos de Catalunya i d'Espanya, els dos, ha dit tant el senyor Rajoy com el senyor Mas. Estan ells marcats...
No, perdó, no he dit ni el senyor Rajoy ni el senyor Mas. No, sí, el govern d'Espanya i el govern de Catalunya.
Sí, però bueno, jo ho situo amb les persones concretes, tot i que vostè...
Els presidents de cada govern.
Ha dit el responsable, tot i que vostè efectivament dels governs, no les persones. Primera cosa, és que el senyor Rajoy, i indirectament o segona, a un segon nivell el senyor Mas, de fet no fan més que aplicar el que diu la senyora Merkel, i per tant no tenen altra alternativa d'una manera, o molt poca. I en segon lloc, si vostè es trobés a la senyora Fàtima Báñez, que aquests dies és una mica la bèstia negra, si es pot dir, dels empresaris, després d'aquesta decret llei, vostè què li diria, aquí i ara?
Bueno, he tingut ocasió d'estar amb la senyora Fàtima Báñez més d'una vegada i més de dues.
No, parlo de les últimes setmanes.
El nostre president de CEPIME i el president de COE, doncs, van tenir una entrevista amb ella, no? Per tant, jo el que li diria és que això pot afectar greument a la reactivació econòmica, i que em sembla que hauria de fer retirar aquest decret i tornar-s'ho a replantejar, perquè aquest decret ataca i merma directament tant en l'empresa com en els propis treballadors, si és que va en contra també dels treballadors. Vull dir, per tant, una cosa que perjudica tots només amb un afany recaptatori... A veure, el que no es poden és canviar les lleis que afectin d'una manera sensible a el que tu ja tens establert. Hi ha moltes d'aquestes coses que ara han de passar a ser una base, que entren a formar part de la base de cotització de la Seguretat Social, com poden ser els xecs de menjador, assegurances que tens en els treballadors, el pago de les escoles d'algun nivell de treballadors, etc., que són mesures que els empresaris normalment han pogut donar pel tema aquest de la conciliació familiar i laboral, no? I si un treballador té una hora només per anar a dinar, home, doncs el que t'interessa és que pugui complir, i si l'ajudes a que tingui una beca que pugui anar menjant al costat de l'empresa i no hagi d'anar a casa seva, estàs facilitant la seva conciliació, no? Per tant, no és una beneficència, sinó que són coses que tenen un interès mutu. I tot això estava reglamentat de que no havia de formar part de les cotitzacions a la Seguretat Social. I tot això, hi ha inclús convenis entre patronals i sindicats que està escrit i que és d'obligat compliment, perquè ho tens posat en un conveni col·lectiu. Llavors, d'avui a demà no t'ho pots carregar sense prèviament haver tingut unes converses amb les parts implicades, com són patronals i sindicats, haver mirat l'alcanç que poden tenir aquestes mesures, a on es pot arribar, quins perjudicis causaran i si això és rentable pel país o no. Estaven dient, doncs, un gremi dels que hi van haver a la Junta de la COE, que en el seu gremi, que és el de restauradors i tota una sèrie de bars i restaurants, doncs que això els hi pot suposar el desocupar a 10.000 persones. Jo no sé quina recaptació faran, però si hem d'incrementar l'atur amb 10.000 persones, hem de pagar l'atur d'aquestes persones. El que s'ha de fer són un anàlisi econòmic del tema i veure si realment això és rentable per un govern o no rentable. Si això ens frena la reactivació econòmica, quants diners li costaran a aquest govern? I què recaptarà? Si és un senzill i pur anàlisi econòmic, el passa que quan et bases amb la política i no fas l'anàlisi econòmic, moltes vegades pots tenir una equivocació de la gravetat que pot ser aquesta.
Això és no tocar de peus a terra, senyor Cima, no? Posar
bueno, en pràctica aquestes mesures. No tenir en compte, clar, això és com moltes vegades...
Això és 2+4, no? Vull dir, és molt
això és
senzill.
Com moltes vegades nosaltres hem queixat de que hi ha una normativa, tant al Parlament Català com al Parlament Espanyol, que qualsevol normativa, qualsevol llei que es posa, els diputats haurien de tenir un informe de l'impacte econòmic que suposa pels afectats. I això de vegades hi és i de vegades no hi és. Però jo estic segur que si fos sempre i els diputats s'ho llegissin, moltes vegades les votacions anirien d'una manera diferent.
I això crea desafecció. Això crea desafecció, senyor Això crea desafecció del ciutadà envers els polítics i envers a tot.
Bueno, doncs crea
estan
això
legislant
que dius,
de cara
això que
aquí.
Dius, home, no estan en el lloc que han d'estar i fan el que han de fer en aquest moment. Almenys segons el nostre punt de vista, no?
Leandro.
Sí, una pregunta de macro versus una resposta de micro. El Banc d'Espanya diu que la caiguda del crèdit a les pimes s'està des de fa 6 mesos es va suavitzant, però m'agradaria a vostè que toca el dia a dia de les pimes i les representa, què li estan dient? El crèdit està començant a fluir o de moment continua igual?
Des de FEPIME fa també un any, de la mateixa manera que anunciàvem al final de la recessió econòmica, que jo vinc portant un discurs molt simple que és molt fàcil d'entendre per tota la gent, més que entrar en números de macroeconomia i de temes d'interessos d'entitats financeres que sempre t'hi perds, però els de la petita i mitjana empresa no entens mai tots aquests moviments de diners com fan, perquè els fan i que no els fan. Però sí que hi ha una cosa significativa, que és la prima de risc, això tothom sap què és, no? Llavors, mentre la prima de risc, jo sempre deia, i vinc dient, i estan a les hemeroteques, i estan diverses declaracions, que fins que la prima de risc no baixés dels 200 punts, no hi hauria crèdit per la petita i mitjana empresa. I això és lògic i és fàcil d'explicar perquè tothom ho pugui entendre. Quan el banc, el negoci d'un banc és comprar barat i vendre car el diner. Mentre ell pugui estar comprant barat com està comprant i el pugui col·locar en bons de l'Estat amb total i absoluta garantia, teòricament, i li estiguin pagant 4 o 5 vegades l'interès que ell ha pagat el diner, doncs escolti'm, perquè m'haig de preocupar les oficines, llegiu els diaris, amb això cobreixo els meus costos de personal i a més faig benefici, no m'haig de moure. Quan la prima de risc és que està entre 300 i 200, que vol dir que només es paga doncs, 3 vegades el bo alemany a 10 anys, clar, aquest diferencial entre el preu que cobren i el preu que poden cobrar, el preu que compren i el preu que poden cobrar, aquest diferencial és menor. Llavors aquí ja hi comença a haver una tendència a anar a les grans empreses que tenen uns crèdits grossos, alts i que tenen moltes garanties, vull dir, tampoc corren risc, no? Per tant, a partir quan la prima risc està entre 200 i 300 punts, les grans empreses ja tenen crèdit, ja tenen crèdit. I és clar, i fins que no baixa per 200, de sobre 200 del doble, per dir-ho d'alguna manera, doncs el banc llavors sí que aquest marge, aquest diferencial li és tan petit que la millor doncs, ja, amb això ja no poden viure. Per tant, no tenen més remei que anar al mercat de risc, que és el nostre.
I
és un
passant.
Mercat sí. On et poden posar passant, els interessos molt més alts, però han d'assumir un risc. I fins que això no es veuen obligats a fer-ho, doncs fins ara doncs, han viscut la mar tranquils. Per tant, jo penso que a finals d'aquest any començarem a tenir oferta de crèdit de les institucions financeres. És veritat, i ja hi ha bancs que s'han adelantat, i avui doncs, hi ha alguns bancs, i no vull donar noms, no és el puesto, però que han tret ja una sèrie de productes que comencen a estar doncs, ja una mica més assequibles. El que també és veritat i voldria és una altra cosa, no ens equivoquem. Crèdit sense garanties no n'hi haurà mai més. Per tant, garanties sempre n'haurem de donar. El que passa que l'exigència a nivell de garanties doncs segurament que l'hem de canviar una mica. És a dir, posaré un exemple. Avui obres una línia de descompte de lletres. Ja no parlo de crèdit pur i d'ordinari, sinó un descompte d'efectes comercials. Tu fas una factura i necessites que t'adelantin els diners que t'ha de pagar aquell client. Avui ha de firmar la companyia, has de firmar amb avals personals i necessites tot tipus de garanties per això. A vegades passa amb una entitat financera, escolti'm, jo estic assegurat amb una companyia de caució, jo tinc garantit el cobro d'aquesta factura, amb un 85% és veritat, però jo el tinc garantit perquè la tinc assegurada. I per poder fer aquesta comanda i elaborar aquesta factura, ja hi ha hagut una companyia de caució que m'hi ha obligat i m'ha donat un risc i ja m'ha posat uns baremos. Per tant, escolti'm, això és paper segur. Ah, doncs no, doncs em dóna garanties personals o no, hi ha manera. Escolti'm, descompti només el 85% que tinc garantit. No, tal. Home, jo penso que, per exemple, això s'acabarà suavitzant bastant aviat, no? En casos com aquest, doncs jo penso que les línies d'efectes comercials amb les garanties de l'empresa n'hi haurà prou. Però haurem de continuar posant garanties, que té una certa lògica, i el diner jo penso que a final d'aquest any, si les coses no canvien i no hi ha cap fre en aquesta reactivació econòmica a causa de tot això que hem parlat fins ara, doncs a finals d'aquest any pot ser que el diner comenci a fluir. Hi ha unes certes esperances que no teníem fa ni tan sols 3 mesos enrere.
Senyor Gima, m'ha preocupat abans amb la resposta que ha donat de valoració de les darreres mesures del govern d'Espanya, perquè, clar, d'una banda el Fons Monetari Internacional diu que Espanya, bueno, que va millor fins i tot que els pronòstics del propi govern. El senyor Oli Rehn, a mitjans d'aquesta setmana, diu el rescat bancari s'ha acabat, ara hem de tornar als calés, evidentment, no? Però vull dir, no caldrà més rescat bancari per Espanya. Vull dir, fins i tot un bon amic d'aquesta casa, que és el senyor Anton Costas, catedràtic d'economia i president del Cercle d'Economia, diu que Espanya donarà la sorpresa aquest any i el que ve i serà l'Alemanya del 2004, recordeu, que l'Alemanya que des d'una posició de feblesa doncs va donar un salt endavant econòmic que, i fins ara doncs, està que no l'atura. Doncs m'està parlant vostè que no serà així, que vull dir que Espanya no va bé.
Jo he dit que Espanya avui va bé. El que passa que avui estem davant d'uns pressupostos
no només... Home, dir que va bé, tampoc.
No només
la tendència, que podria anar millor.
No, la tendència és bona. El que passa és que entre l'aprovació dels pressupostos generals i les actuacions aquestes que hem comentat del govern del PP a Madrid i l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya, on de moment portem comptabilitzades fins al dia avui més de 30 tasses d'impostos, doncs clar, això et fa tremolar i et fa pensar, no? Llavors, si aquesta espectacular pujada que hem de tenir, doncs que no serà espectacular, que serà un creixement, tothom parla de creixements sí. petits, a pesar de tot parlen de creixements petits, no?
Benvinguts siguin,
no? Però que la millor es podrien pujar una mica, a la millor es queden amb totes aquestes mesures una mica per sota, no? Per tant, el que és la nostra obligació és avisar i dir, escolti'm, no ho estan fent bé, creiem que no ho estan fent bé, creiem que això no és de rebut, creiem que les coses s'han de fer d'una altra manera i que no és el moment ara de fer tot això. I això és el que ens hem de limitar a dir. A més, podem donar xifres i podem donar estudis que certifiquen tot això que estem dient. No era el moment més ideal i més adequat. Bé, és veritat que el govern de Madrid, doncs, possiblement estàvem comentant que possiblement això ho fa perquè se sent capacitat, perquè té una majoria absoluta i doncs, fan el que creuen que han de fer i punto. I també és veritat que aquí a Catalunya doncs, possiblement no és tan sols ni el govern de centre-dret el que està decidint tot això, sinó que està sotmès doncs, a unes ordres, a uns pactes, a uns consensos, posem una paraula políticament acceptable, no?, de consensos doncs, amb Esquerra Republicana, que és un partit més d'esquerres i que segurament ha tingut una influència gran en l'elaboració d'aquests pressupostos i en la imposició d'aquestes tasses i d'aquests impostos nous.
Esteu escoltant converses a la cadena COPE a Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte amb el senyor Josep Icima, vicepresident de Foment del Treball, president de FEPIME, i en companyia de Juan Carlos Valero, del Leandro Lamor, del Daniel Arasa i del Manel Manchón, que demanava la paraula per preguntar al senyor Icima.
Sí, demà, Manel. Li volia presentar o posar sobre la taula tot el tema polític que estem vivint també a Catalunya i que no sé si pot posar posar també com, aquest, com aquestes mesures que sap, de les quals vostè ha parlat, si pot posar també en perill aquest, aquesta petita recuperació o aquesta gran recuperació, però sobretot m'interessava que vostè parlés del que estan fent els empresaris en tot aquest procés, perquè penso que molts cops les patronals diuen això és un tema polític, nosaltres estem preocupats per els empresaris, per mirar precisament aquest tipus de mesures de les que vostè ha parlat, però això segueix el seu curs i jo crec que ha arribat l'hora de que tothom en parli i expliqui com ho veu, precisament perquè no veiem que hi hagi una possibilitat encara d'acord per part del govern de la Generalitat i del govern espanyol. I tothom parla de diàleg, i vostè segurament en parlarà de diàleg, però el diàleg s'entén d'una forma totalment diferent des de Barcelona i des de Madrid. I m'agradaria saber quina idea té vostè del diàleg.
S'està referint al procés sobiranista,
procés sobiranista de Catalunya. No,
sí. Jo li haig de dir que això, com a president d'una patronal, i en nom d'una patronal, jo no puc definir-me d'una manera, diguem-ne, clara, concreta, a favor d'una cosa o en contra d'una altra. Pensi que el col·lectiu de petites, mitjanes, microempreses i autònoms d'aquest país, del nostre, de Catalunya, està per sobre de les 400.000 persones, 400.000 empresaris, entre autònoms, micros, petites i mitjanes. Per tant, és impossible que hi hagi una unanimitat de criteri i que tothom pensi de la mateixa manera. Penso que dintre aquest col·lectiu doncs, hi ha d'haver tots els tipus de pensament, més o menys, que puguin representar en l'arc polític parlamentari que tenim. Per tant, una opinió directa, clara, i estem a favor de o en contra de, això no s'ho esperin mai d'un col·lectiu com el nostre, perquè és pràcticament impossible.
Però amb un millor finançament potser es reconduiria tot aquest procés o aquestes divergències que hi ha entre Catalunya i la resta d'Espanya, senyor Fina.
És evident que en un país democràtic com el nostre tot està obert, tot és possible, tothom pot expressar la seva lliure opinió. I tothom pot dir el que realment pensa, per això estem en una democràcia.
I vostè què creu,
doncs? Altra cosa és saber o dir el que volem, com ho volem i com hi anem. I si aquestes coses s'han de fer ben fetes, llavors no hi ha cap problema. Si s'han de fer regularment fetes o s'han de fer mal fetes, o es fan mal fetes, no? Per tant, des del món empresarial, el primer que demanem, com ha dit molt bé el senyor Manchón, és que hi hagi diàleg. Primer que se sentin les parts, en veure de quina manera troben fórmules per poder fer les coses dintre de la legalitat i fer-les d'una manera ordenada i seriosa. Si les coses es fan així, no ha de ser problema per ningú. El problema és quan les coses es fan a contrapeu, en contra de. Per tant, sí, el primer de tot i el bo, el desitjable fora, que hi hagués un diàleg i es busquessin possibles solucions en el problema que està plantejant el poble de Catalunya, que no només, diguem-ne, les empreses o l'economia o una part d'aquest país.
Però per al senyor Sima, i una cosa molt, molt concreta. Aquest diàleg passa, sí o sí, per organitzar algun tipus de consulta a Catalunya?
Nosaltres estem d'acord amb tenir una consulta, vull dir, això és una elecció democràtica, vull dir, el demanar que hi hagi una consulta per lo que sigui, doncs ens sembla que és un dret democràtic que ningú pot negar a ningú, per tant, inclús nosaltres estem a favor d'una consulta, sempre i quan es faci, repeteixo, dintre de la legalitat i dintre del que marqui la normativa. Altra cosa és que dius, home, és que la normativa espanyola i la Constitució no ens ho permet. Escolti'm, els parlaments estan per canviar les lleis i per poder-ho permetre, no? Però per tot això, si no hi ha diàleg, si no hi ha unes ganes d'arreglar un problema, doncs els problemes no s'arreglen. Per tant, el primer és que tothom ha de ser conscient de l'altra part quin és el problema que tenen. Perquè Catalunya té un problema, però Espanya també el té. Per tant, cadascú s'ha de posar a la seva taula i jo tinc aquest problema, quina dimensió té, cap a on puc anar i quines coses en contra em pot portar.
Clar, que passa això de la consulta, sempre dius, consulta què, no? I quina pregunta què? Per anar a acabar on, no?
Aquest és un tema
molt complicat i molt delicat.
Aquest és un tema que 4 mesos enrere ens podien fer aquesta pregunta. Avui, el Parlament de Catalunya ha aprovat una consulta amb una pregunta. És el que hi ha.
Volem ser un estat, volem ser independents, aquest és el problema.
Això és la pregunta que jo a nivell col·lectiu no li puc respondre. Perquè això és...
La consulta implica això, senyor
Tima.
La consulta implica això.
No és un problema de les empreses, això és un problema dels empresaris i a nivell individual. Jo recordo, i no sé si va ser amb aquestes entrevistes mateix, fa ja bastant temps, que jo deia, escolti'm, és que els empresaris, quan anàvem a votar, ho teníem relativament senzill. Llegíem els programes econòmics dels diferents partits i llavors pensàvem, home, això ideològicament, doncs a mi, escolti'm, aquest senyor de centre dreta em sembla bé, o aquest de centre esquerra em sembla bé, o aquest d'esquerra, o aquest de més a la dreta, jo combrego amb aquest programa econòmic. Per tant, jo estic disposat. Ara, per la meva butxaca, escolti'm, aquest programa, cony, aquell altre m'agrada més, no? I llavors era una dualitat en definir el partit que tu volies votar pel teu cort i per la teva butxaca.
Però ara...
Bé, amb el cap, primer amb el cap, de dir quin tipus d'ideologia i després amb la butxaca què em comporta a mi econòmicament. Clar, en el moment que t'hi posen una tercera variable, que és el sentiment, llavors aquí alinear aquestes tres postures és francament difícil.
Sí, però el fet...
I com que jo sóc conscient de la dificultat que comporta el fet de jugar i equilibrar sentiments, butxaca i pensament, per això i tinc reunions amb molts empresaris i molt sovint, jo puc dir, escolti'm, no, una patronal... O sigui, un partit polític té un programa i té una ideologia i es pot definir perfectament a favor o en contra, perquè el seu partit, la seva ideologia així s'ho marca, però la ideologia d'un col·lectiu de més de 400.000 empresaris no és única.
Però escolta, qui ha barrejat tot això? Ha fet un còctel explosiu, eh?
Jo tinc empresaris independentistes al 100% i tinc empresaris que no volen sentir parlar d'independència.
I cada cop hi ha més empresaris llavors, independentistes.
En nom de tots ells, què vol que li digui jo?
No, jo li dic que d'entrada que ha fet un còctel explosiu, qui ho ha barrejat tot, i d'altre costat, és veritat que cada cop hi ha més empresaris independentistes?
És
veritat que cada cop hi ha més empresaris independentistes?
Jo sóc el president de la COE, no? Joan Rossell.
Bueno, hi ha... A veure, de moment jo diria que d'independència se'n parla, evidentment. El que passa que hi ha molta confusió encara quan parles de temes independentistes dintre dels col·lectius d'empresaris, perquè desgraciadament no tenim informació. Tenim, la informació que podem tenir és una informació sobre el nostre sentiment particular de cadascú. I jo em sembla que hi ha una gran majoria de catalans que si els dius voldríeu la independència per Catalunya dintre d'una normalitat i sense cap problema, doncs home, jo penso que per raons d'identitat personal és apabullant la quantitat de catalans que votarien a favor de la independència només pel sentiment.
Però res és gratis. Res a la vida és gratis.
No, jo estic parlant només de sentiment amb condicions idíl·liques.
Però és que no estem jugant a la PlayStation.
Dit això, el sentiment va condicionat també per una altra sèrie de temes. No? Llavors, com que no tenim la informació suficient en un cas teòric de que s'arribés a una independència, de quin país tindríem, de quina viabilitat, quin tipus de país tindríem, home, hi ha molta gent que segurament també diria no, escolti, és que jo en un país més pobre que el que tinc avui també em conformaria, bueno, doncs possiblement hi ha gent que diria, doncs no, però és que no hi ha
informació.
Hi ha opinions tan encontrades, tan diverses de gent tan bona en sentit contrari que hi ha un confusionisme tremendo i per tant el que ens hem pactat de moment és dir, escolti, de moment estem amb la consulta, deixem la independència per després, primer anem a mirar la consulta, bueno, perquè a millor amb la consulta tenim hi ha uns resultats que ningú s'espera, no ho sé.
O resultats difícils de dilucidar. Daniel, fas tot el que vol preguntar i no el deixem entre nosaltres.
Ha dit una cosa molt interessant, ha dit, si introduís una nova variable, la situació és molt diferent. Efectivament, sabent matemàtiques, saps que una nova variable es multipliquen les opcions possibles i els resultats possibles. Això fa que és més difícil res, no? Però jo li pregunto com és, no hi ha el president d'unes patronals, sinó el senyor Cima. Vostè creu que hi haurà consulta o no n'hi haurà? Una opinió, si n'hi haurà o no n'hi haurà. Primer, aquesta, bueno, jo digui, si vol, aquesta estudi preferiré no, una segona.
A veure,
si n'hi haurà o no n'hi haurà.
Molt pragmàticament, en aquests moments no hi ha legislació oficial suficient per fer una consulta dintre la legalitat. Fa 4 dies el Parlament de Catalunya ha demanat al govern de Madrid que li dongui capacitat per poder-ho fer. Escolti'm, esperem això. Vull dir, en aquests moments no és possible la consulta legal, perquè no hi ha lleis a bon agafança per poder-la portar a terme dintre la legalitat, que és el que sempre ha promès el president de la Generalitat. Per tant, en aquests moments la consulta no és viable i el fet de que no sigui viable queda demostrat perquè el propi Parlament de Catalunya demana al govern central que l'autoritzi a fer aquesta consulta. Una vegada tinguem la resposta, llavors podrem saber què farà el govern. Si dirà, no, vaig per la via il·legal, vaig per fer un xou de dissabte i diumenge al dematí d'una botifarrada i saber a veure què pensa la gent de la manera que sigui com sigui, o veure què fem, no? Per tant, el primer ara és esperar que respongui el govern, el Parlament de l'Estat espanyol, i que vegin si autoritzen aquí aquesta consulta legal o no l'autoritzen.
La resposta està clara, però bueno, en fi.
No, i el segon aspecte, Daniel, que no he tingut temps de formular, sí, és hi ha la independència, com la continuïtat, evidentment, tot té uns costos, unes... Creu que bueno, els costos de la continuïtat ja se saben, perquè fer cap és la situació actual, no? O alguna modificació. Però els costos de la independència, evidentment, jo crec que és una cosa que s'ha de parlar perquè la gent ha de saber si ha de votar això. Creu que el senyor Artur Mas i el govern de la Generalitat planteja realment, escolti'm, independència significa això, però significa això i això i això. Creu que vostè ho estan fent o realment ho estan amagant?
Jo penso que és un tema tan complex que no sé ni si tenen ells mateixos tota la informació que necessiten.
Però per exemple, sí que saben lo de la Unió Europea.
De totes maneres, deixi'm dir-li una cosa i no vull ser políticament correcte. Jo li diria que en aquests moments el tema de la independència, com que primer hi ha d'haver la consulta, i això ho tenim de moment al mes de setembre, i no veurem si la de novembre, si ens l'aprovaran, no ens l'aprovaran, quina això, si hi haurà eleccions anticipades o el que sigui, plebiscitàries o no hi seran, en aquests moments el que hem de fer nosaltres i el que estem fent és preocupar-nos de que els governs actuïn d'una manera més coherent, de que no ens desfagin ni ens deixin anar cap a la reactivació econòmica, perquè és que si no tenim reactivació econòmica, escolti'm, si el país va malament, tant és que siguem independents o no independents, que ho passarem malament.
No, no,
per tant, el primer, la nostra obligació com a patronal és tirar les empreses endavant, crear ocupació, generar riquesa pel país, perquè els governs puguin tenir i puguin redistribuir aquesta riquesa d'una forma més justa i més equitativa. I aquest és a curt la nostra principal obligació, no pas parlar de la independència.
Recte final ja del converses, 10 últims minuts, que els enceta el Leandro Almora. Anem a Leandro.
Sí, jo li faré una pregunta més fàcil que la Daniel Arasa i que no està fora del tema aquest del procés sobiranista. Vostè creu que la legislatura espanyola acabarà amb una reducció de l'IVA o no veurem una reducció de l'IVA?
Hi ha una notícia preocupant a diaris econòmics que diu los sabios de Montoro piden eliminar deducciones en IRPF i subir el IVA al 23%.
Però, sabios entre cometes. Los sabios veig que ho posa entre cometes.
Sí, no? Posa entre cometes perquè arriba un moment que amb les decisions que pren no saps si són tan sabios o menys sabios.
Ja ho va desmentir el Montoro, no? Que no tenia previst pujar l'IVA, però bueno, en fi, quan ho desmenteixen igual és que alguna cosa...
En el període electoral el Partit Popular ens va dir una sèrie de coses que després
no
s'han
passat res. Acabarà la
legislatura. Arriba un moment no pots fer cas del que et diuen, ja, no sé que sigui firmat davant de notari.
Oh, i encara.
I com que no, llavors es trobarà un decret llei que anul·larà les actuacions notarials. No ho sé, no crec que sigui el moment. No crec que sigui el moment. Les pujades del 21% d'IVA hi ha en certs sectors, com tots coneixeu, que els han afectat molt directament i que han suposat un trauma molt gros. Pujar, a més, dos punts més l'IVA ara... Em sembla que no és pas el més camí. Jo sóc dels que aboga, més que res, per una altra via, que és augmentar la recaptació a base de facilitar la creació de negoci. És a dir, jo crec més en la reducció, de, per exemple, d'un punt a dos de la Seguretat Social, que això els comportaria molts més ingressos a través d'augment de ventes, a través de recaptació d'IVA, a través de l'impost de beneficis, etc. Per tant, penso que ha arribat el moment que la vaca es pot munyir fins a un cert nivell i ara has d'intentar, el que has de fer ara no és munyir la vaca, el que has d'intentar és donar-li herba, molta herba perquè tingui més llet i perquè munyint-la igual doni més. Vull dir, per tant, en aquests moments penso que ha arribat l'hora de que el que ha de fer el govern és intentar afavorir en aquest món econòmic perquè doni i generi més riquesa, que és en definitiva augmentar els ingressos d'ells.
Sí, jo,
no, Carlos.
Jo disculpi que reprengui el tema de...
Un fil polític.
Bueno, sí, monotema, no?
El monotema.
Aquí
el procés, no? El procés.
Contribueixes tu també?
No, és que jo vull...
És un dels temes favorits de Joan Carles.
No, anem a veure, vull aclariments només, perquè m'ha semblat que per les respostes del senyor Cima, els empresaris en el seu conjunt, el que sí volen és un canvi d'estatu quo. Perquè està d'acord a la consulta, vol dir, segons les preguntes, la pregunta doble que s'ha formulat és un canvi claríssim d'estatu quo, de l'actual. Llavors, simplificant, però és així. Llavors, quin model o quin estatu quo seria favorable pel desenvolupament econòmic, en aquest cas, de Catalunya?
Miri, el primer ha fet una deducció que pot tenir moltes interpretacions i seria discutible.
La primera pregunta és, vols un estat?
Però si és veritat, li dono la raó en què nosaltres des de fa temps el que volem és un canvi d'estatu quo. I no l'hem vingut demanant des de que hem començat a parlar d'aquest procés sobiranista, sinó l'hem demanant d'abans. Nosaltres hem vingut reivindicant que el finançament de Catalunya com a país no era l'adequat. I això ho continuem dient, i ho diem amb la veu ben alta, i ho diem aquí, i ho diem a Madrid, i ho diem a on calgui, i que nosaltres el que necessitem és una renovació d'aquest pacte fiscal, renovarem una d'aquestes negociacions per un millor finançament. A mi la paraula fiscal no m'agrada perquè és quasi prerrogativa d'un sol partit, no? I el que ens interessa és que Catalunya estigui finançada amb uns nivells adequats. I el que no pot ser és que hi hagi uns senyors que estan en el nord d'Espanya i que tinguin un finançament doncs el doble, el triple o el quàdruple del que tenim aquí a Catalunya.
I que els hem millorat ara.
I no pot ser que hi ha altra gent que visqui del cuento i de subvencions tota la vida i que hagin de continuar així, doncs no pot ser. S'ha d'anar amb una remodelació de tot el sistema financer de les comunitats autònomes, entrant en un sistema de repartiment molt més just, tant de càrrecs i amb, com diríem per exemple una companyia d'assegurances amb un tema de bonus malus, no? I el que es porta més bé que surti més beneficiat i el que es porti més malament doncs una mica de cop de canya a veure si s'espavila, i nosaltres pensem que s'hauria d'anar amb una reestructuració perquè o arreglem el finançament del nostre país o no tindrem un govern eficient. I si no tenim un govern eficient, nosaltres, els empresaris, no podem ser eficients. I una Generalitat de Catalunya, un pressupost de 30 i pico mil milions, i uns deutes de 60.000 milions, i uns ingressos que no sabem si es compliran o no, no és una situació econòmica com perquè un país es pugui desenvolupar i pugui desenvolupar tota l'eficàcia que necessita.
Manel.
Sí, però li volia preguntar una cosa que fa temps que... Jo crec que se'n parla poc, es va parlar més en els darrers anys i ara se'n parla poc i ha començat a tornar. L'altre dia ho deia l'economista el César Molines i explicava que a les empreses catalanes els hi falta també molta més ambició per ser grans, és a dir, que vostè fos el president d'una patronal que anés perdent empresaris, fins i tot seria positiu, no sé si per vostè, però en tot cas, o sigui, que aquests empresaris acabessin sent grans empresaris. Dit un altre i afegint el que deia, el tema del finançament, que és important per a les comunitats autònomes, en el cas de Catalunya és un tema de la Generalitat de Catalunya, i el pes del sector públic, afortunadament, a Catalunya és del 30%, és a dir, que el sector privat té un 70% de l'economia, que crec que és molt positiu, cosa que no poden dir altres comunitats autònomes. Per tant, ens hi falta una mica d'ambició a les empreses per tal de ser grans i estirar la màquina, com dèiem abans, una herba a les vaques.
Sí, el qualificatiu no és exactament falta d'ambició, sinó diria que el qualificatiu és d'una tradició pròpia del poble català de cadascú tenir el seu corralet, no? I això la gent ho ha començat a entendre, i no pateixi, vull dir, no ens quedarem sense afiliats, perquè encara que hi haguessin doncs, empreses que creixessin molt fortament, sigui amb els seus propis mitjans, sigui amb aliances estratègiques, sigui amb associant-se o fusionant-se amb altres empreses, passaríem de tenir un col·lectiu de micros a petites i un col·lectiu que passaria a petit i mitjana, però de mitjana a gran aquest és un salt que és difícil de fer i que només les fan aquelles empreses que tenen unes capacitats tecnològiques de producte i d'organització molt diferents, no? Per tant, encara que hi haguessin aquests moviments, es quedarien dintre la nostra òrbita del que és petit i mitjana empresa. És veritat que, i això l'Anton Costas ho diu repetitivament, no? Ens falta dimensió. Jo sempre explico que en un dels primers viatges que vaig fer a Corea, abans no hi havia l'explosió dels xinesos i que els coreanos ja començaven a envair els nostres mercats, un dia estava en un barri industrial de Seül i doncs estàvem per una comanda determinada d'un producte determinat i allà hi ha concentracions petites fàbriques, diguem-ne, totes amb el mateix estil, totes tèxtils o totes mecàniques o totes injecció de plàstic, i llavors anaves amb una i deies, escolti'm, una comanda de 3 contenedors mensuals d'aquest producte, i deies, sí, escolti'm, cap problema, i deies, escolti'm, però si jo estic en la seva fàbrica, si jo veig la capacitat productiva que té, si vostè no la té, no, jo li serviré, no pateixi. I baixaves, i en el carrer hi havia uns camions carregant i començaven a venir amb carretons i amb gent de totes les altres fàbriques carregant aquell contenedor. Llavors, això és un model que a mi em va donar molt que pensar. I era tot un barri de petites empreses que fabricaven més o menys els mateixos productes, però el que es tractava era de guanyar la comanda a com fuera. I llavors cadascú aportava la seva part i entre tots hi havia un senyor que és el que feia l'exportació, però no fallen, i ho feien. Ah, això necessita un canvi de mentalitat molt gran, no? Això no és la mentalitat que tenim avui, però que sí que comences ja, jo ja començo a tenir notícies d'empreses que eren competidores que avui ja s'han ajuntat per fer coses conjuntes, i aquest és el camí, no hi ha dubte que aquest és el camí.
Doncs si amb, aquest missatge hem de posar el punt i final a la conversa d'aquest dissabte. Eusebi Cima, moltíssimes gràcies, moltíssima sort, i que les bones perspectives que ens ha apuntat aquest últims 30 segons es compleixin i vagin endavant, eh?
És el més important.
Gràcies també a Juan Carlos Valero, Leandro Lamor, Manel Manchón, Daniel Arasa. Tornem dissabte que ve, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu. Gràcies.
Bona tarda.